Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra. També d'aquest dijous 4 de juny del 2020. Avui és dia de Sant Pere Màrtir i avui el primer pensament del dia ens el porta Miquel Albert Soler, president de Mirada Solidària.
Ben trobats, amics i amigues oients de Ràdio Estel. El cas de l'assassinat de George Floyd sota el poder d'un policia dels Estats Units ha desfermat la lògica indignació en gran part de la població mundial. Aquestes actituds policials són indignes de qualsevol força d'ordre públic i són impròpies de les democràcies autèntiques i avançades del món. A tot això, cal afegir-hi la demostració d'indiferència mostrada pel president dels Estats Units i la seva actitud burlesca i banal cap a símbols sagrats de les religions cristianes, que són precisament les que promulguen la igualtat entre totes les races i entre totes les persones. Alhora, també val a dir que aquestes protestes del poble, ben legítimes, seran més dignes en la mesura en què aparquin la violència contra estructures i persones que res hi tenen a veure, és a dir, innocents. Tot plegat m'ha fet pensar que fora bo recuperar una cançó que es titulava De qué color es la piel de Dios, que el grup Up With People, que aquí a Espanya era més conegut com Viva la Gente, ens interpretava a finals de la dècada dels 60. En aquesta cançó, un nen petit, davant els conflictes racials que observava la societat, preguntava al seu pare de quin color era la pell de Déu, a la qual cosa el seu pare li responia que la pell de Déu tenia tots els colors, perquè tots som iguals davant de Déu, totes les races som iguals davant de Déu, i que els conflictes entre races formaven part d'un passat infeliç que estava arribant a la seva fi perquè tots estàvem aprenent a viure com a fills de Déu, com a iguals. Potser, doncs, si tenim oportunitat, faríem bé de recuperar aquesta cançó i recordar el seu missatge. Salutacions de qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs això és a primera hora, programa 407. Ens anem en sortint a poc d'aquesta crisi. Cada matí més gent viatja cap a la feina, una feina que, com sigui, i amb l'ajuda de qui sigui, haurà de remuntar. Però a poc ens anem en sortint. Menys infectats i menys mort. Dades a part que confonen més que expliquen. Així avisen de que anem bé. Amb cautela, mascareta en boca, amb distància, seguint indicacions sanitàries i horaris. Però anem bé. I mentre anem bé, com sempre, també corre de tot per la xarxa, com un vídeo per WhatsApp que ens avisa de que el govern ja ens ha instal·lat als mòbils i, sense avisar, una aplicació de seguiment per controlar la pandèmia. Com sempre, fals. No ho ha fet el govern mentre ni ens preguntem quines són les dades de rastreig i seguiment que sí ens fan grans corporacions com Google o Apple. Com sempre, també precaució en fer córrer fake news, bulos, notícies falses de temes que enviem abans de saber i buscar i informar-nos de si són veritat o no. Així també comença una altra pandèmia, la pandèmia del caos.
A primera hora, amb Joan Trias.
Vuit i tres minuts. A aquesta hora, com sempre, salutacions de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, a la redacció Ignasi Miranda, Rafa Sanahuja, Berta Sacanell, a les tecles del so sempre preparat Jordi Carretero i a la codirecció d'aquest programa. Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
En fred, avui?
No.
Avui no?
Avui no.
Avui que han baixat les temperatures, avui no.
No, però
jo et feia amb bufanda avui, eh?
Escolta, no. Ja fa dies que van baixar les temperatures. No et vull contradir, però... Saps què passa? No, és que he vingut corrents i ara suposo que ja no noto tant el fred.
De bicicleta bé, eh?
Sí, m'ha enganxat la pluja a mi per això.
Fatal.
Fatal. Sí. Però bueno, és això. This is life, no?
La vida és així, no sí. L'he inventat jo. Anem a fer-nos preguntes sí, perquè el protagonista del dia té nom propi.
Sí, l'ex-president dels Estats Units, Barack Obama, que ja ha fet pública la seva opinió de recolzament als manifestants antiracistes. Tot el suport.
Si treus el cap per la finestra...
Doncs, com deies tu, Joan, Barcelona 19 graus, Lleida 16 graus, Girona 17 graus, Tarragona 18 graus i Andorra 11 graus.
De què parlarem avui en aquest programa?
Mira, parlarem de l'actualitat judicial. A Maria Josep Feliu, magistrada de la sala 22 del penal de l'Audiència de Barcelona i membre de l'associació Àgora Judicial, que és que avui, Joan, aquest dijous, es reactiven aquesta tornada pel que fa als jutjats. Perquè els jutges han teletreballat durant tot aquest temps, però avui és la tornada als jutjats. Déu-n'hi-do, perquè en parlarem amb ella, amb aquests gairebé 75.000 judicis pendents.
75.000, eh?
75.000 judicis pendents. Parlarem amb Maria Josep Feliu, d'Àgora Judicial, a veure com s'organitzaran aquesta feinada. Rafa Sanahuja, que el tenim al capdavant de la bústia de confinament. Ja no sé què dir més de Rafa Sanahuja, ja saps, que és, deixem-ho així, un tio reflexiu, per dir-ho d'alguna manera.
Anava a dir un gentleman,
també.
Però ho dic no? sense creure-me.
Bueno, això és una cosa entre tu i ell.
Vale,
ho
perfecte,
deixo
perfecte,
entre
perfecte.
Vosaltres, vale? No, ara en sèrio. Rafa Sanahuja, que el tenim al capdavant de la bústia de confinament. Ja sabeu, aquesta bústia de confinament, que l'hem obert per vosaltres perquè ens pugueu explicar doncs, el que sents. Ja està, Joan. Vull dir, el que t'hagi despertat el coronavirus o no. Queixes, suggeriments, dubtes, missatges, experiències, històries. Tothom té una història. Doncs explica'ns-la. Com? Molt fàcil, trucant al 93-409-2777. 93-409-2777. Berta Sacanell, amb l'agenda del dia, també passarà per aquí. També a les 9, Mireia del Pozo i tot el seu equip, amb plusvàlua dones. Cap a 8:45 del matí, avui parlarem amb el pare Aurel Bunda de l'Església Ortodoxa de Catalunya. Com es celebra la Pasqua Ortodoxa? Com han viscut el confinament? Parlarem amb ells. I acabarem el programa parlant de com està la tornada als museus i quines mesures cal seguir per anar-hi. Ho comentarem tot plegat amb Elsa Ibar, directora general del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat.
I mentrestant, quan et connectis a la xarxa, de què s'hi parlarà avui?
Mira, d'aquest nou brot que s'ha detectat de coronavirus a Reus, en una residència. Ara us ho expliquem. Que el Congrés aprova la sisena i última pròrroga de l'estat d'alarma amb els vots de Ciutadans i PNB. Que la mortalitat va créixer més d'un 150% a Espanya la setmana del pic de la pandèmia. I que endureixen els càrrecs contra el policia que va asfixiar George Floyd fins a la mort als Estats Units.
Qui també ens parlava d'Estats Units tot just a les 8 del matí i el primer pensament del dia era Miquel Albert Soler, que ens deia, i per què no poseu aquesta cançó? Doncs sí, per què no? Avui el dia sona aquesta cançó. De què color és la piel de Dios? Up 8 people.
Buenas noches, dije a mi hijo pequeño, cuando cansado se acostó, entonces me dijo con clara voz, papá, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Con grandes ojos él me miró y asombrado me preguntó, ¿por qué entre razas hay tal rencor? Si somos iguales ante el Señor.
¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios.
Hijo, eso es parte de un pasado infeliz, pero pronto todo eso llegará a su fin y aprenderemos para el porvenir, todos como hijos de Dios vivir.
Estás escuchando A Primera Hora, a Radio Estel.
10 minuts que passen de les 8 del matí. A aquesta hora, com sempre, encetem el programa amb l'actualitat més destacada. Detectat, com ens explicava la Mercè fa uns moments, un brot de coronavirus a un centre sociosanitari de Reus.
Sí, Joan, nou brot de coronavirus. Segons ha confirmat la Conselleria de Salut aquest dimecres, s'ha detectat aquest brot al centre sociosanitari Monterols de Reus amb 19 nous positius, gairebé tots, això sí, asimptomàtics.
I l'OMS eleva els morts de la Covid-19 a Espanya a 3.000 més del que diu el Ministeri.
Malgrat l'evolució favorable, tot sigui dit, de les dades que arriben dia a dia, cal tenir en compte alguns elements a l'hora de dibuixar la radiografia real de la situació que estem vivint. Mentre els gràfics oficials que distribueix el govern espanyol parlen de poc més de 27.000 defuncions a Espanya amb coronavirus, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, eleva ara la xifra a gairebé 30.000, tal com pot comprovar-se en una informació que ara us donem. Perquè us pugueu fer una idea, són gairebé 2.731 les víctimes mortals més de les que ha reportat el Ministeri de Sanitat, que reconeix doncs, que aquestes dades són inconcretes.
Primera cosa que sí entenc, que el Ministeri de Sanitat digui que les dades són inconcretes. Sembla molt bé. La mortalitat, això sí, va créixer un 150% a Espanya la setmana del pic de la pandèmia.
Sí, eren les primeres 21 setmanes de l'any que les morts han augmentat gairebé un 41% a Catalunya, un 24% a Espanya respecte, això sí, al 2019. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
I marxem als Estats Units. Barack Obama assegura que les protestes del país nord-americà reflecteixen un canvi de mentalitat.
L'expresident Obama va encoratjar ahir els joves que han liderat les protestes per la violència contra els afroamericans a continuar per assegurar-se que es produeixin canvis. I va opinar també, Joan, que el moviment reflecteix un canvi de mentalitat inèdit en la història del país. Barack Obama els va demanar que continuïn pressionant per assegurar que es fan passos cap a un canvi, perquè el que sol passar amb les protestes, diu Obama, és que arriba un punt en el qual l'atenció es distreu o els grups de manifestants comencen a reduir-se. Mentrestant, el fiscal general de l'estat de Minnesota ha elevat l'acusació contra el policia que va asfixiar George Floyd fins a causar-li la mort. Ara la gent Derek Chauvin està acusat d'homicidi en segon grau 5 dies després que se'l va detenir. Acusat, doncs, d'assassinat en tercer grau i homicidi imprudent. Als altres agents, 3 agents de policia que, com Chauvin, han estat expulsats del cos, se'ls acusa de col·laboració a l'homicidi. Chauvin, recordem-ho, va ser enregistrat pressionant amb el genoll George Floyd al coll, que en diverses ocasions va cridar "I can't breathe", o sigui que no puc respirar en anglès, i va morir poc després.
I encara més informació sobre la revolta antiracista als Estats Units. El secretari de Defensa es desmarca de Trump.
Sí, tot i que aquest dimarts les protestes arreu del país, tot sigui també en contra de la mort de Floyd, han baixat de to i no s'han registrat doncs, tants incidents, a banda de la veu de Barack Obama, com us explicàvem fa uns segons, ja hem escoltat la primera veu discordant. Això sí, dins la pròpia administració, Trump ha estat el cap del Pentàgon, que no fa cas de Trump i rebutja utilitzar l'exèrcit.
I el Congrés dels Diputats aprova la 6ª i última pròrroga de l'estat d'alarma espanyola, amb els vots de Ciutadans i PNV.
Sí, amb 177 vots a favor, 155 en contra i 18 abstencions. La Cambra Baixa autoritzava ahir mantenir l'estat d'alarma fins al 21 de juny. Amb la 6ª pròrroga aprovada, la Moncloa assegura que les restriccions de mobilitat continuaran a tot l'estat fins al pròxim 21 de juny, tot i que a partir de la fase 3 les autonomies podran permetre moviments entre províncies o regions sanitàries, tal com va assegurar dilluns el ministre Illa. De tota manera, Joan, a la fase 3, quan les comunitats autònomes recuperin aquestes competències que, des que es va declarar l'estat d'alarma el 14 de març, ha centralitzat el govern espanyol, es podria plantejar la comunicació, com us estem explicant, entre autonomies que es trobin en el mateix estadi.
I mentrestant, Grande Marlaska està en el punt de mira.
Sí, la sessió del Congrés va estar marcada ahir per la pressió dels grups de l'oposició, especialment PP i Vox, sobre el ministre de l'Interior, després que es fes públic un document, recordem-ho, que posava en qüestió la versió que havia donat sobre el cessament del coronel Diego Pérez de los Cobos. L'endemà que Interior reconegués que el ministre va destituir el coronel de la Guàrdia Civil per l'informe sobre la manifestació del 8M, Sánchez ha defensat Grande Marlaska i ha afirmat que els partits de dreta l'ataquen perquè està destapant la policia patriòtica, que ha dit que va muntar el govern del Partit Popular.
I Pablo Casado tilla Sánchez de ser el president més radical i l'acusa d'amagar morts.
El líder del PP acusava ahir el president Sánchez de ser el més radical de la història d'Espanya i ha assegurat que els pactes que ha intentat amb el seu grup han estat simplement una coartada perquè es noti menys davant els votants i també davant d'Europa.
Lo que no merecemos los españoles es un presidente que nos mienta sin parar, sin rubor. Menos de 2 años ya es un pato cojo, con el peor balance de gestión de nuestra democracia. No puede ocultar quién es el presidente más radical de la historia de España.
Casado ha acusat Sánchez de mentir, d'amagar, i del nombre real de morts i de deixar milions de persones enrere. No sortim més forts una mentida per moltes vegades que la repeteixis, no acaba sent veritat, afegia ahir el líder del Partit Popular.
I a tot plegat, JxCat avisava Esquerra Republicana que un sí al suplicatori de Laura Borràs canviarà les relacions.
Així ho expliquen a l'Agència Catalana de Notícies, fonts de la formació de Carles Puigdemont. De fet, JxCat preveuen que Esquerra votarà a favor. Ubi s'abstindria la retirada de l'aforament de la diputada i exconsellera de Cultura.
8 i 15 minuts, hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Per tant, anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs arrenquem al matí pendents d'alguna que altra incidència. Continua tallada la Nacional 145 a la Seu d'Urgell des d'ahir a mig matí, quan va rebentar una canonada d'aigua. Encara es treballa per poder reparar-la. També hi ha trànsit dens a l'autovia 2 a Lleida per les obres que doncs, dificulten el trànsit en aquest punt. I es formen retencions a la C-17, a Mollet del Vallès, en sentit sud, en direcció Barcelona, a tocar de l'enllaç amb la C-59. També precaució a aquesta hora a la resta de carreteres. Les pluges i els ruixats s'identifiquen. Això pot provocar alguna incidència i dificultats en la circulació. A l'àrea metropolitana de Barcelona ens fixem en com va evolucionar el volum del trànsit a partir i com a conseqüència d'aquesta ampliació en la mobilitat entre regions sanitàries. Ahir ja van circular el 75% dels vehicles que ho feien abans de l'estat d'alarma. I per últim, informem que el Sindicat de Treballadors de Nissan convoca marxes lentes a partir de 2:15. Ho faran des de la zona franca Sant Andreu i Montcada en direcció a l'Avinguda Diagonal. Seguim l'actualitat des de casa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Hora també de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Des de Transmet, Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Primer de tot, informar els usuaris de les línies Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat que per acte vandàlic els trens en origen a Plaça Espanya circulen en sentit ascendent en retards de fins a 15 minuts. La resta de línies de ferrocarrils, metro, autobusos i rodalies de Catalunya circulen per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons indiquen els diferents operadors. Pel que fa als tramvies, recordeu que la línia T4 del Trambesòs resta sense servei entre Ciutadella, Vila Olímpica i Glòries des de les 8 del matí fins a les 9 del vespre per tasques de poda de l'arbrat del carrer Wellington. Finalment, recordeu, obligatori l'ús de mascareta al transport públic. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres que continuem amb tota la informació, i és que els jutjats catalans es reactiven avui amb 25.000 judicis previstos.
Després de 2 mesos i mig amb el qual, arran del decret del estat d'alarma, només han atès actuacions urgents i inajornables, els jutjats tornen a la feina i ho fan amb 75.000 judicis pendents. Tornen a la feina els jutjats, cal remarcar això. La judicatura, Joan, demana reforços al Ministeri com també a la Generalitat.
I exaurides les ajudes estatals per a lloguers a famílies vulnerables per la Covid-19.
El govern atura la recepció de sol·licituds d'ajut al lloguer per famílies amb dificultats econòmiques arran de la Covid-19, després que la convocatòria oberta el 19 de maig hagi quedat totalment desbordada, amb més de 14.000 sol·licituds. Ahir era el darrer dia que s'admetien peticions i abans de seguir assentant-me més, s'estan gestionant les rebudes fins ara per ordre d'arribada. La llau de peticions ja ha superat els 14,5 milions d'euros que va destinar el govern espanyol a Catalunya. Ara la Generalitat ha reclamat a Madrid doblar aquesta quantitat per poder concedir més ajudes que van destinades a famílies en situació d'atur o bé d'ERTO, que hagin tingut doncs, un descens dels ingressos i hagin quedat en una situació vulnerable.
I la Confederació Empresarial Andorrana demana al rei la reobertura de la frontera.
El president d'aquesta confederació ha demanat al rei d'Espanya i la ministra també de Comerç del govern espanyol, Reyes Maroto, aquesta reobertura ja final de la frontera.
Els sanitaris espanyols, Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia.
Sí, la candidatura ha estat proposada per Ginés Morata, Pedro Miguel Echenique, Landi Ríbar i Sir Salvador Moncada. Premi Princesa d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica 2007-1998-1990, respectivament. De forma excepcional, amb motiu de l'emergència sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19, la reunió s'ha desenvolupat mitjançant videoconferència.
Està molt bé que els hi donguin premis, però també que els hi posin el salari que els hi toca. José Luis Ábalos descarta posar en marxa ara l'AVE de baix cost.
Sí, el ministre de Transports i Mobilitat espanyol ha descartat posar en marxa el servei de tren d'alta velocitat de baix cost, que s'anomena ABLO, perquè en el context de la pandèmia del coronavirus, les distàncies de seguretat necessàries per evitar el contagi de la infecció faria que el tren no es pogués omplir prou com per fer-lo rendible.
I troben un home ferit per arma blanca a la zona dels Camps Elisis de Lleida.
Un home ha aparegut ferit per arma blanca en aquesta zona aquest dimecres a la nit, segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies. L'han trobat uns testimonis que estaven dins d'un cotxe i que l'han sentit demanant ajuda.
Càritas Catalunya ha valorat positivament l'aprovació de l'ingrés mínim vital.
Sí, des de l'entitat catòlica diuen que ha estat un pas decisiu en la lluita contra la pobresa severa. En un comunicat que s'ha fet públic ahir, que es va fer públic ahir, afirmaven que aquesta era una mesura demandada des de fa anys i que ens dignifica i ens acosta a la mitjana europea de protecció social. Càritas Catalunya demana alhora que l'encaix amb la renda garantida de ciutadania serveixi per ampliar la cobertura a col·lectius que no hi tenen actualment accés, com ara les persones en situació administrativa irregular.
El Sant Pare ha demanat aquest dimecres tolerància zero per al racisme i l'exclusió alhora que ha condemnat la violència que s'ha produït en moltes de les protestes d'aquests dies als carrers dels Estats Units.
Sí, Joan, al final de l'Audiència General, en una valoració de la reacció social després de l'assassinat de l'afroamericà George Floyd, el Papa Francesc ha assegurat que pensa aquests dies de manera especial en els nord-americans. No podem tolerar cap tipus de racisme o exclusió, com tampoc tancar-li els ulls i alhora pretendre defensar la sacralitat de la vida humana, ha assegurat. En aquesta línia ha afegit que cal reconèixer que la violència de les últimes nits és autodestructiva i autolesiva i que no es guanya res amb la violència, sinó que es perd moltíssim.
Hora de saber com està l'estat del temps. Com sempre, ens el porta el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui altra vegada amb un temps insegur i amb una mica més de fresca. Les temperatures han baixat un parell de graus, més o menys, en respecte a les d'ahir. També ho faran les màximes, que avui al centre del dia es quedaran entre els 23 i els 28 graus, aproximadament. De tota manera, ara cal destacar les precipitacions, que fa una estoneta encara queien a punts de les comarques de Girona, comarques del Pirineu, comarques del Pla de Lleida, Terres de l'Ebre i a la resta precipitacions de caràcter feble. Serien aquestes comarques on ara mateix està plovent una miqueta més. De fet, al llarg del matí el risc de ruixats afecta qualsevol punt del país. A partir de migdia les precipitacions quedaran restringides a les comarques de Girona, del nord de Barcelona, comarques del Pirineu i del Prepirineu, mentre que la resta ja es començaran a obrir més clarianes. Per tant, avui, a diferència d'altres dies, de cara a la tarda, hi haurà menys inestabilitat que no pas ara al matí. De tota manera, a la tarda, ruixats localment intensos encara poden afectar, com diem, aquests sectors: Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona i també interior de Girona. I com diem, les temperatures més baixes que en dies anteriors. De cara a demà es manté encara una mica l'inestabilitat, sobretot cap al nord, però la resta s'obriran ja moltes més clarianes.
Bon dia, doncs arrenquem el matí pendents d'una...
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
De forma periòdica us recomano des d'aquest espai alguna lectura que tingui l'aigua com a protagonista. Avui, més que un llibre, us vull parlar d'un autor.
L'aigua literària.
Masaru Emoto va ser un autor i pseudocientífic japonès que va afirmar que la consciència humana té un efecte sobre l'estructura molecular de l'aigua. És a dir, que, segons la seva teoria, les paraules, les oracions, els sons i els pensaments dirigits cap a un volum d'aigua han d'influir sobre la forma dels cristalls de gel obtinguts de la mateixa. Segons Emoto, l'aparença estètica dels cristalls dependria de si les paraules o els pensaments han estat positius o han estat negatius. Aquestes afirmacions del japonès estan considerades com a pseudocientífiques i han estat àmpliament criticades per considerar que violen clarament les lleis de la física en emprar mètodes inadequats a l'hora de defensar-les. En tot cas, Emoto Masaru va deixar ben certificades les seves teories en diferents llibres que podeu consultar o, si voleu, llegir per crear-vos la vostra pròpia opinió. Alguns d'ells, com ara El poder curatiu de l'aigua, El missatge de l'aigua o L'esperit de l'aigua, són ben clars i explícits amb els seus pensaments. Així que ja ho sabeu, si us crida l'atenció o en voleu saber més sobre el que ell defensava, qualsevol d'aquests títols serà bo per acostar-se a l'autor. Masaru Emoto va morir l'any 2014, quan tenia 71 anys.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel Dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
...27 minuts que passen a les 8 del matí... i aquestes són les portades que llegirem avui... si anem cap al quiosc, Mercè.
Mira, sí, al País, Casado i Abascal responen amb atacs... a l'oferta d'unitat de Pedro Sánchez... fent referència al ple d'ahir al Congrés. La Razón, l'ex Dao va denunciar la purga política... a la seva carta de dimissió. Dao és el director de suport operatiu de la Guàrdia Civil. Per tant, torno a repetir el titular de La Razón. L'ex Dao va denunciar la purga política a la seva carta de dimissió. El Mundo, Sánchez ja veu policia patriòtica a la Guàrdia Civil com Podemos. ABC, Sánchez crea una direcció general per un amic. La Vanguardia, Sánchez aconsegueix l'última pròrroga de l'alarma davant l'assetjament de la dreta. El Periódico, carrera contra la llotja Europa pel turisme. El diari Ara, Sánchez defensa que Marlaska està desmuntant la policia patriòtica. I el Punt Avui, avui amb un clar titular, decret i retret. Sánchez aconsegueix la pròrroga del decret d'alarma, tot i les crítiques de l'oposició i les discrepàncies entre Junts per Catalunya i Esquerra es tornen a visualitzar al Congrés, com també al Parlament. Periòdic d'Andorra, Joan, dos titulars us destaquem. El primer, Andorra reconeix la memòria de les víctimes de la pandèmia. Ahir es va viure un minut de silenci que conclou els tres dies de dol nacional, que va comptar amb un seguiment massiu. I detectats també a Andorra, 6 positius més amb el cribatge dels pacients de Salita. Els malalts són 8 usuaris i un professional de la salut del centre residencial de gent gran.
Anem cap als diaris digitals locals.
Així és, Tarragona, diari més. La reactivació judicial encara més als tribunals de la demarcació. S'aturarà encara més els tribunals de la demarcació. L'Audiència Provincial preveu un col·lapse als jutjats civils, laborals i mercantils, òrgans que ja tenien una sobrecàrrega de treball abans de la pandèmia. A Lleida, al Segre, el govern central ajorna la mobilitat entre autonomies al final de l'estat d'alarma, la qual cosa retarda l'entrada de turistes de fora de Catalunya fins al 21 de juny. I diari de Girona, el repunt a l'alça de l'Euríbor encarirà les hipoteques gironines uns 24 euros anuals. L'índex continua en negatiu, però va acabar al maig més alt que fa un any.
I mitjans religiosos.
CatalunyaCristiana.cat recull unes declaracions del Papa francès. No podem tolerar cap tipus de racisme o exclusió. Al final de l'Audiència General recorda George Floyd i les víctimes d'aquest pecat. El pontífex alhora que rebutja la violència autodestructiva. Podem llegir avui a Flama.info. El Secretariat Interdiocesà de Delegacions de Pastoral Obrera de Catalunya ha publicat un comunicat arran del tancament de la Nissan a Catalunya. Davant del tancament de les fàbriques a Catalunya, que deixa al carrer a 4.000 treballadors i treballadores directes i afecta gravíssimament a 21.000 indirectes. Religió digital. Llegim. Exposat al Museu del Prado, al retaule dels Goigs de Santa Maria de Jorge Inglés. Va ser encomanat pel marquès de Santillana, Íñigo López de Mendoza, sent la primera pintura hispanoflamenca castellana documentada. I a Letella fan aquesta pregunta. Com participaran les confessions religioses en les protestes per la mort de George Floyd? Capellans catòlics van marxar com a estudiants d'universitats històricament afroamericanes a Atlanta.
Gràcies, Mercè. Anem cap a l'entrevista.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Un minut que passarà mateix de 8:45 del matí. Parlem d'actualitat judicial i ho volíem fer precisament avui, que tornen els jutjats a estar actiu. I diem els jutjats perquè els jutges ja fa temps que ho estan. Maria Josep Feliu, magistrada de la sala 22 del penal de l'Audiència de Barcelona i membre de l'Associació Agora Judicial. Què tal? Molt bon dia i gràcies per atendre'ns un dia com avui.
Bon dia i moltes gràcies per la trucada.
Què tal aquesta tornada i com es preveu?
Bueno, bé, bueno, jo la tornada, bueno, ja fa dies que treballem, de totes maneres.
Per això volíem diferenciar jutges de jutjats, perquè els jutges fa temps que treballen, tot i que els jutjats no estiguin oberts.
Sí, aviam, nosaltres, a l'Audiència Provincial i a la majoria de jutjats, bueno, el treball del jutge és diferent, perquè nosaltres sí que podem treballar molt a casa. Aleshores, això ens permet, a més hem fet múltiples deliberacions per via telemàtica amb els companys, amb la qual ja portem molts dies, no només fent els judicis dels presos, que també els hem fet durant tot l'estat d'alarma, tot el confinament, sinó també els assumptes corrents que clar, que també s'han anat fent perquè, bueno, doncs hem anat treballant. Per tant, bueno, els jutjats poder una mica més complicat, perquè doncs tenen una tramitació més gran que la nostra, però, bueno, de totes maneres hem anat treballant. Avui sembla, jo ara estic a punt d'arribar a l'audiència, i avui sembla que ja serà el dia en què, com a mínim, el funcionariat dels jutjats estarà ja més o menys al complet, o, com a mínim, hi haurà una part important dels funcionaris treballant. Això ho veuré quan arribi. De totes maneres, encara està per veure.
Sembla ser que tot plegat obre amb una mica de por al col·lapse, perquè per primera vegada el sistema obrirà amb aquest sistema de cita prèvia. Tot plegat al col·lapse que ja entenc que ja hi havia a tot el sistema judicial. Pot ser una mica un caos aquesta tornada o no?
Mira, jo no sé si la tornada serà un caos o no. El sistema judicial a Espanya en general, no, no només aquí, sinó a tot arreu, i encara aquí potser no és dels llocs que funciona més malament, està funcionant molt malament, però per què? Pues perquè no hi ha mitjans, no hi ha mitjans. Les administracions han pogut continuar funcionant perquè tenen uns sistemes informàtics molt ben desenvolupats i que llavors això ha permès sanitat, ha permès a Hisenda, ha permès a altres administracions continuar funcionant. L'administració de justícia és on no s'hi gasta el govern diners i aleshores això és molt difícil de que funcioni i de que ara no estigui col·lapsat si ja ho estava abans de començar. O sigui, no podem parlar ara d'un gran col·lapse, o podem parlar ara d'un gran col·lapse que s'afegeix al que ja hi havia. O sigui, no és un problema d'ara, i no tot arreu està igual. Vull dir, ara el col·lapse més greu serà als jutjats socials, mercantils i civils. Probablement els penals, doncs, en aquest cas, no tindran aquest col·lapse perquè, doncs, bueno, la delinqüència amb el confinament ha baixat. excepte la violència de gènere, que és el que jo porto, i el que hem estat resolent durant tot aquest temps del confinament, que hi ha hagut molts assumptes d'ordres de protecció, per exemple, no? Mm-hmm. Però, a part d'això, tot el que més, el penal no patirà segurament aquest col·lapse més que el que ja tenia, però, en canvi, aquestes altres jurisdiccions i la contenciosa administrativa també, amb el tema de les multes, segurament, patiran un col·lapse molt greu. Però és que no atribuïm el col·lapse al Covid, atribuïm un tant per cent del col·lapse al Covid i atribuïm la resta del col·lapse a la situació de l'administració de justícia a Espanya, que és la que és i que ningú hi posa remei. Mm. A més, per posar fi a aquest col·lapse es necessiten uns mitjans personals i tecnològics tan importants que no sé si algú està disposat a posar-los en marxa.
Ara que m'ho esmentava, que em feia esment i que vostè, a més, s'hi dedica en aquest tipus de casos, deixem preguntar-li si han crescut els casos de violència masclista.
No especialment, o sigui, s'han mantingut, suposo, més o menys, jo ara no tinc les dades exactes. El que sí que s'està dient és que van incrementar molt les trucades, els telèfons aquests de violència masclista que s'han estat publicant a les televisions i a tot arreu durant tot el temps de l'estat d'alarma. I clar, mentre estàvem confinats era més complicat anar a posar denúncies. Llavors, bueno, pues jo suposo que el problema vindrà pues ara, quan la gent ha pogut començar a sortir, que, bueno, que llavors es aniran a posar les denúncies pels fets que han passat durant l'època del confinament. Però, bueno, el que sí sé és que nosaltres, amb el tema de les ordres de protecció que dicten els jutjats i que nosaltres veiem els recursos, hem estat treballant durant tot el temps del confinament.
Dèiem que volíem parlar de tota l'actualitat judicial, que déu-n'hi-do per tot el que passa. Ahir vam saber, per exemple, que el jutge encarregat del cas de l'actuació de la Policia Nacional durant l'1 d'octubre del 2017 no arxivarà el cas, com si li demanava Fiscalia. A més, en la interlocutòria a la qual va accedir el diari Oponés, el magistrat Francisco Miralles va dir que l'actuació policíaca en alguns col·legis electorals no va ajustar-se de cap manera a allò que preveu la legislació vigent ni els protocols existents al Cos Nacional de Policia ni els requisits internacionals en la matèria. Per últim, el jutge també deia que els votants en múltiples casos van ser tractats amb absoluta falta de consideració no solament a la seva integritat física, sinó a la seva dignitat. Què significa tot plegat i quins efectes té això?
Bueno, no ho sé, suposo que el jutge es basa en les declaracions dels testimonis i en, sobretot, per lo que he vist jo també de lo que he llegit, no he tingut accés encara a la resolució sencera, però bueno, hi ha molts fragments que surten als diaris o a les revistes, bueno, els digitals i això. Mm-hmm. Llavors jo suposo que el jutge s'ha basat molt, o de forma fonamental, amb les declaracions, però bàsicament amb els vídeos. En els vídeos que té o que, i que tots hem pogut veure, no?, de les actuacions policials que hi van haver-hi, no? Aleshores, bueno, no sembla molt estrany el que ell explica o el que ell diu si tu veus els vídeos i te'ls mires amb una mica de deteniment. Vull dir, llavors, bueno, clar, ell qualifica l'actuació de desproporcionada. Ell no diu si l'havien de fer, si havien d'actuar o no havien d'actuar, que és el que diu ell, perquè el fiscal, clar, pretén, ara va entrar una novetat en el demanar l'arxivament, perquè em sembla que no és la primera vegada que el demana, que és que ja la sentència del Suprem havia dit que la policia havia actuat perquè els Mossos es havien inhibit i no havien actuat. Però, clar, el que diu ell és, jo no valoro si és legítima o no l'actuació com a tal actuació de la policia, jo valoro com van actuar, no? Mm. Llavors, aquí és on jo faig la valoració. I això és el que a mi se m'ha denunciat. Com van actuar aquesta policia? La policia podia haver actuat i actuat d'una forma pues, correcta, no? O va actuar, però de la forma que, segons diu ell, que crec que fa una descripció molt, molt exacta del que es veu en els vídeos. Mm. Aquesta és la meva opinió, no ho sé. Jo he vist els vídeos, com tots els ciutadans hem vist, no? O la majoria, i bueno, la descripció que fa és, si fa no fa, pues, el que diu, no? Que és integritat, bueno, la integritat física, evidentment val lesionar la gent, integritat moral vol dir, bueno, pues, tractar malament a la gent, tirar una persona pels cabells, trepitjar amb una persona, vull dir, no ho sé, inclús en moments en què no es causen lesions, la manera d'actuar pues, o donar una empenta a un senyor que té 70 anys, no? I no, encara que no li causis cap lesió, bueno, això és atemptar la seva dignitat, no?
Aviam si m'explico, perquè arribats a aquest punt, i jo sense saber res de dret, però la pregunta que em ve al cap aleshores és com és possible que dos jutges... evidentment, clar que és possible, però com és possible que dos jutges davant un fet tan evident com està explicant vostè ho vegin tan diferent? D'una banda, amb aquest cas, el jutge Miralles, que diu tot això,
sí.
I d'altra banda, el jutge Marchena, que va fer gairebé cas omís aquests vídeos.
Bueno, perquè ell no valorava, el Marchena no va entrar en l'actuació que va portar a terme la policia, ell només va valorar si la policia havia d'actuar o no havia d'actuar. El Marchena no jutjava l'actuació de la policia en el moment que es van fent els col·legis electorals, sinó jutjava l'actuació d'una sèrie de polítics i de dos activistes socials, bueno, els dos Jordis, no diguem-ho així. Llavors, era sobre una valoració sobre uns fets absolutament diferents del que estava valorant el jutge. Estàvem parlant de si hi havia un delicte de rebel·lió, estàvem parlant d'una malversació, vull dir, era... La valoració de fets, els fets que valorava un i els fets que valorava l'altre, pues, són diferents. Que és evident que la sentència del Tribunal Suprem també es podia haver dit alguna cosa sobre aquest tema, però jo crec que em sembla que hi va relliscar per sobre, per no dir res, diguem-ho així, és una mica... perquè s'entengui, no?
Ara que parlàvem dels Jordis, l'Organització Mundial contra la Tortura ha demanat anul·lar les condemnes de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez per desproporcionades. Això passava... justament ahir. Amnistia Internacional fa dies, fa setmanes de fet, va demanar la llibertat dels presos de forma reiterada, perquè ja ho havia fet. De què serveixen aquestes denúncies públiques i aquests comunicats?
Pues a l'estat espanyol per res. A la vista està. No? A ONU també.
Deixi'm repreguntar-li, de què haurien de servir aquestes denúncies públiques i aquests comunicats?
Bueno, no sé, és difícil, clar, tenim una sentència ferma condemnatòria. I a partir d'aquí, bueno, pues, sembla que el fet doncs, de que hi hagin organismes internacionals d'aquest nivell que demanin la llibertat o que demanin l'anul·lació de les condemnes, avui en dia jo crec que ni aquí ni a la majoria dels estats tenen especial transcendència les declaracions o les peticions que fan aquests organismes quan hi ha condemnats en aquest com en aquest cas. Hem d'esperar, suposo, a una sentència del Tribunal Europeu, del Tribunal de Drets Humans, que és l'única cosa que podria sí que, en aquest cas, aconseguir una modificació de la situació personal que tenen aquestes persones. Fixeu-vos que, encara que es passi això, el Ministeri Fiscal està en contra de que s'apliqui el 100.2, està en contra de que surtin a fer no sé què, dels permisos, vull dir... que fins i tot no estem ni valorant aquestes peticions efectes doncs, de que es puguin aplicar determinats beneficis penitenciaris. Per tant, bueno, doncs avui en dia no serveixen per massa.
Perquè quedi clar, aquests beneficis penitenciaris, als quals hi té dret tot pres, depenen de penitenciaria, diguem-ne, o del jutge que els ha condemnat?
No. Són, bueno, hi ha determinades coses, però en general, aviam, jo ara generalitzo perquè no podem estar explicant cada cosa pel seu punt, no? Però vull dir, normalment és el propi centre penitenciari, bueno, la junta de tractament que hi ha, la que doncs, proposa un permís en aquest cas, que el jutge pot donar o denegar, i en aquests casos del 100.2 doncs, ho porta a terme la pròpia junta de tractament i llavors el fiscal pot recórrer, o la part pot recórrer si se li denega, vull dir, i al final, i llavors és, normalment és el jutge de vigilància penitenciària i l'audiència provincial les que acaben resolent els recursos. El jutge de vigilància penitenciària va dir que estava bé, i tant els permisos com el 100.2, i ara veurem a veure què dirà l'audiència.
I per últim, deixi'm preguntar-li per un altre cas que saltava a la llum els darrers dies i que tot plegat ens ho fa molt, molt complicat d'entendre a tots. Aviam, Déu-n'hi-do també. És la destitució de Pere de los Cobos com a número 1 de la Guàrdia Civil per part del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska.
Sí.
Primer, es deia que per falta de confiança. Després, es va reconèixer des de part del govern que va ser per l'informe de la investigació sobre el 8M. A tot plegat...
No per l'informe. Crec que no és per l'informe. Acaba la pregunta, perdona.
És que Grande sí, perquè ho estic explicant així, però Grande Marlaska ho va desmentir i una ministra ho va acceptar que era així. En fi...
Director general.
Exacte. Deia, primer... per falta de confiança. Després, per això. A tot plegat, i això és el que em cridava més l'atenció, ahir el president de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, Juan Fernández, era entrevistat a Ràdio Nacional d'Espanya.
Aquest no ho vaig sentir.
Doncs explicava el senyor Fernández que va ser el govern de Mariano Rajoy el 2012 qui va donar la primera instrucció de que la Guàrdia Civil havia d'informar quan s'obrissin investigacions sobre càrrecs públics. Clar, mentre escoltava Fernández i deia això, la meva pregunta era clara. En què quedem? Fins a quin punt és legal avisar d'una investigació al govern?
Jo no he vist aquesta instrucció i me'n vaig enterar ahir, això. Sí, no vaig sentir la declaració, però me'n vaig enterar ahir. Jo no he vist aquesta instrucció. Per tant, no puc dir que sigui que estigui ajustada a la legalitat o no, en el sentit de que en principi, la policia, quan actua com a policia judicial, i aquí hem de diferenciar, no té per què informar els seus superiors de les investigacions que està portant a terme. Això no vol dir, o sigui, del contingut d'aquestes investigacions, entenem-se. Pot informar EDI que està portant una investigació del jutjat número tal, però del contingut de les investigacions no té que informar els seus superiors quan actuen com a policia judicial. Només quan actuen com a policia judicial, perquè en aquest cas la dependència que tenen directa en el tema de la investigació és directament del jutge, no del seu superior jeràrquic, que seria en aquest cas el de los Cobos, respecte a la persona que podia fer l'informe, d'acord? Per tant, el cese del senyor de los Cobos podia venir determinat per no complir aquesta instrucció, no ho sé, però jo crec que l'havíem d'entendre més aviat en el sentit de que no es va informar que s'estava fent aquesta investigació, no del contingut de la investigació. Ens entenem així. Sí. Però jo no voldria entrar en el tema d'aquesta instrucció interna, perquè a mi em fa una mica de grima pensar que hi ha una instrucció interna que obliga a la policia, i no sé si a la policia judicial, a donar informació als seus superiors i en a quins termes obliga a donar informació. Hauríem de llegir la lletra d'aquesta instrucció per veure què és el que han d'informar o haurien d'informar en base a aquesta instrucció. Però, cuidado, que això està en un fil una mica complicat, perquè sí que està molt clar que quan els cossos de seguretat actuen com a policia judicial, la seva dependència directa en aquesta investigació que estan portant és del jutge, no és en cap cas dels seus superiors jeràrquics. Per tant, l'embolic del cese de los Cobos, podríem dir que és per falta de confiança. És evident, la falta de confiança ho inclou tot. Per què no? Vull dir, perquè ha incomplert això o perquè no confies en ell. Vull dir, un càrrec que el nomenes tu discrecionalment, aviam, digui'm quan no el pot cessar vostè per falta de confiança. Jo veig que clar, els càrrecs discrecionals tenen això. Vull dir, un càrrec discrecional es nomena perquè confies en aquella persona. El dia que desconfies d'aquella persona, el pots cessar. No dic que estigui bé o no el que va fer Marlaska, perquè crec que està mal fet, perquè un dia diu una cosa i un altre dia en diu una altra. ¿Vale? I vull dir, per tant, les coses crec que s'han de pensar abans, però no li veig... O sigui, crec que se li ha donat un bombo molt gran a una qüestió que no és tan transcendent. Bueno, jo crec que és perquè és el senyor de los Cobos, bàsicament, i perquè va estar aquí l'1 d'octubre i tot això. Si no, no hauria passat tota aquesta història, perquè, aviam, el senyor Marlaska ha cessat amb molts càrrecs policials i no han sortit per el lloc, o no?
També dèiem que podia haver cessat de los Cobos a l'agost i aquí ningú s'hagués entrat.
Bueno, doncs ja està. Sí,
en fi. És així, Maria Josep Feliu, magistrada de la sala 22 del penal de l'Audiència de Barcelona i membre de l'Associació Agora Judicial. Nosaltres, des de Ràdio Estel, evidentment no volem ser còmplices de que es col·lapsi molt més el sistema judicial. Per tant, la deixem treballar, ja.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Bon dia.
Una abraçada, vagi bé. 10 minuts i ja arribarem a les 9 del matí. Ho fem amb bona música. Eros Ramazzotti, Un Nuevo Amore.
nuovo amore e lasciarsi andare a un libero abbandono sulle onde invisibili di un suono. Sentire andare con il pensiero e abbracciare con lo sguardo l'orizzonte fino al punto dove curva dolcemente. Sognare un nuovo amore da scoprire in fondo ad ogni solitudine, perché diventi senza mai morire un instancabile abitudine. Immaginare un nuovo amore che nasca con le mani libere per insegnarle a camminare e poi per darmi un prato dove correre, per darmi sempre più, un po' di più, un po' di più e ancora di più, lasciarlo andare fino a che impara a volare. Sognare all'improvviso, ritrovarsi con le mani nelle tue e capire che tu avevi già deciso, noi due, oh, oh, oh. Il nuovo amore da scoprire in fondo a questa solitudine con le parole che sai dire tu. Per dargli tutto il suo valore, nei miei momenti di malinconia, dargli sempre più, un po' di più, un po' di più, e ancora di più, lasciarlo andare, fino a che impara a volare.
A primera hora, a Ràdio Estel. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai produït per Mireia del Pozo. Parlem d'educar la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua a dones.
Matins rodons a Ràdio Estel. A les 8 posa el teu matí al dia amb La Primera Hora, amb Joan Trias i Mercè Raga. A les 10, Sergi Mas dirigeix i presenta Cinquenters, reflexió, entreteniment i converses per saber més i gaudir més. I a les 11, O Déu meu, amb Miquel Murga. Cada dia una llista top 10 per una vida millor. Els teus matins, rodons, amb Ràdio Estel.
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet, acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a CaixaForum.es. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A Primera Hora.
I a aquesta hora que volem saber a qui li hem de felicitar el dia, com sempre ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui és Sant Pere de Verona, més conegut a casa nostra com Sant Pere Màrtir. Era en aquest un prevere dominicà nascut a la ciutat de Verona, la que Shakespeare situa els amants Romeu i Julieta, que, com es pot suposar per l'apel·latiu màrtir, va trobar la palma del martiri. Avui també s'escau la diada de Santa Clotilde, que també podíem celebrar ahir, reina. Era de l'època carolíngia. Clotilde va ser pietosa esposa i assolí la santedat. També Sant Francesc Caracciolo, fundador el 1588 dels Caracciolins, i dues santes que han assolit en pocs anys situar-se entre els noms de dona més freqüents. Ens referim a Santa Rut i Santa Noemí, nora i sogra, matrones bíbliques, de les quals en trobem a la història un testimoni de l'Antic Testament.
I també aquesta hora manca de 3 minuts per arribar a les 9 del matí, que volem obrir-los la bústia de confinament.
Bústia de confinament. Agraïments, experiències, preguntes, queixes i crides. L'oient s'expressa.
Hola, hola, missatge ben maco de bon matí. És aquest.
Hola, bona tarda. Em dic Maria Àngels i us vull donar les gràcies per aquest acompanyament que ens esteu fent tot aquest temps de confinament. A més, ho feu amb molta cura, molt maco, molt de carinyo. I la veritat que us dono les gràcies a tot l'equip i a la Maria Sierra Rodríguez, que és, bueno, ens posa una música encantadora. Moltes gràcies per tot i us trobarem a faltar quan entrem a dintre de la nova normalitat. Una abraçada.
Moltes gràcies, Maria Àngels, per les teves paraules. Són paraules molt maques que ens han agradat molt. I, per cert, que ja li hem traslladat el teu missatge també a Maria Sierra Rodríguez, la culpable que la nostra sintonia soni música que us sedueix tant a tots els oients. I li ha agradat molt escoltar-te, ja t'ho dic, Maria Àngels. Missatges com el teu ens donen molt bon rotllo i molt bona energia per seguir endavant. Però escolta, que encara que s'acabi l'estat d'alarma i arribi la nova normalitat, nosaltres aquí seguim, eh? Seguirem entretenint, informant i acompanyant tothom, els nostres oients. Així que, amb la nova normalitat, la Ràdio Estel de sempre. Dit queda. I ja sabeu, volem conèixer les vostres històries, missatges com el de Maria Àngel, que ens ha encantat, però el que vulgueu, peticions, esclar, necessitats, oferiments, ajudar als altres o també agraïments per a les persones que us han ajudat o han tingut qualsevol tipus de detall amb vosaltres en aquest temps o qualsevol tipus d'opinió. Volem saber-ho, volem saber les vostres històries, volem escoltar-vos. I com ho heu de fer? Ja sabeu, és fàcil, fàcil, fàcil. Com sempre, escriure'ns a oients@radioestel.cat, un correu electrònic a oients@radioestel.cat o bé trucar al 93-409-2777, repeteixo, 93-409-2777. Important, deixeu-nos les vostres dades de contacte per poder també adreçar-nos a vosaltres, si us plau. i volem més, estem atents, us estem esperant, els nostres micròfons ben oberts, volem escoltar la vostra veu.
Recorda, envia el teu missatge al contestador 93 409 27 77 o a oients@radioestel.cat.
Pocs segons i arribarem a les 9 del matí. De seguida, Mercè Raga, que ens porta tot l'informatiu, i encetem la segona hora d'aquest programa. No us ho perdeu.